Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. És dissabte 8 de febrer del 2025. Fa anys que es parla del despoblament, de que les zones rurals del país perden cada vegada més població. I en són moltes les causes, des de la falta d'oportunitats laborals o de serveis a la dificultat per trobar un habitatge digne, només per posar-ne alguns exemples. Una altra causa d'aquest despoblament és la baixa natalitat que hi ha al nostre país. Cada vegada es tenen menys fills i això fa que l'índex d'envelliment de la població sigui cada vegada més alt. A això, a més, cal sumar-hi els efectes de la immigració en les xifres de població. I és que l'arribada de població estrangera és la que fa que les dades de comarques com, per exemple, la nostra, es mantinguin més o menys estables o fins i tot creixin. Cal que entre tots treballem per frenar el despoblament, que s'incentivin polítiques que fixin la gent al territori. També cal abordar el tema de la immigració, des de la reflexió i evitant els discursos xenòfobs i populistes de l'extrema dreta, ja sigui catalana, espanyola o europea, és igual. Cal que assumim que aquesta gent que ve aquí a guanyar-se la vida, ningú abandona casa seva perquè sí, són els que també ens ajuden a pagar les pensions i els que contribueixen a que el nostre sistema del benestar subsisteixi. En l'informatiu d'avui, doncs, repassarem i analitzarem les dades de població de la nostra comarca publicades per l'IDESCAT. Així mateix, també parlarem de la polèmica que es va aixecar el passat cap de setmana amb el tancament de la base de l'helicòpter del SEM de Móra d'Ebre. I us explicarem les noves protestes que prepara el gremi de la pagesia. En un dia on també repassarem les dades de l'atur del mes de gener i ens farem ressò de que el celler El Marroig ha estat guardonat com a millor celler cooperatiu de l'any per Tim Atkin. També que la Fira del Vi ja ha obert les inscripcions per als cellers de cara a la seva 30a edició. Tampoc ens oblidarem de repassar les activitats organitzades per la Biblioteca Salvador Estremifà per aquest mes de febrer. I com sempre, acabarem explicant-vos tota l'actualitat dels equips de futbol i futbol sala prioratins i la previsió meteorològica del nostre home del temps, l'Enric Massip. Comencem! La població del Priorat va créixer en 60 persones durant el 2023, el que significa un augment de 6,4 punts respecte l'any anterior. Així, segons les dades publicades per l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'IDESCAT, a 1 de gener del 2024 hi havia a la comarca 9.420 habitants. Amb tot, les dades també demostren que el creixement natural, és a dir, la diferència entre naixements i defuncions, va ser negatiu, concretament de menys 74. Per tant, podem afirmar que aquest augment de la població de la comarca es deu, bàsicament, al saldo migratori, sobretot d'aquelles persones que venen de l'estranger i que s'han instal·lat als nostres pobles. En total, 121 persones van arribar al Priorat l'any 2023. Si ens fixem en les dades per comarques, el Priorat és la quarta menys poblada, només per darrere de l'Alta Ribagorça, el Lluçanès i el Pallars Sobirà. En canvi, el Barcelonès, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat són les tres comarques que concentren més població. En total, la població de Catalunya a 1 de gener del 2024 era de més de 8 milions de persones, 100.000 més que l'any anterior. Per edats, el Priorat és la comarca amb un percentatge menor de persones de 0 a 15 anys, tan sols un 11,8% de la població. A la vegada és la segona comarca amb un tant per cent més elevat de persones de més de 65 anys, concretament el 26,4%. En aquesta franja només la supera la Terra Alta, que té un 28,8% de població de més de 65 anys. La nova distribució dels helicòpters del SEM, degut a l'avaria d'un dels quatre aparells de què es disposa, ha provocat les queixes del territori. Aquest dissabte, alcaldes i consells comarcals del Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta van emetre un posicionament en què lamentaven el tancament de les bases de Tremp i Móra d'Ebre i la concentració del servei a Lleida. El comunicat denunciava que aquesta decisió suposa un greuge per a les nostres comarques i els territoris veïns, especialment per la dispersió geogràfica, la distància als hospitals de referència i la manca d'alternatives ràpides de transport sanitari en casos d'urgència vital. Així mateix, el text també posava de relleu que la presència d'una base operativa a Móra ha estat històricament clau per garantir una resposta ràpida i efectiva a emergències mèdiques en aquesta àrea. Davant d'aquesta situació, el diumenge es va convocar una concentració a l'heliport de Móra d'Ebre, on es va llegir el comunicat i es va reclamar que aquest servei torni a operar el més aviat possible. El president del Consell Comarcal del Priorat, Sergi Méndez, mostrava la seva satisfacció davant la bona resposta tant de les administracions públiques com de les entitats de la societat civil del territori.
És una convocatòria que s'ha fet amb molt poques hores d'antelació i que ha obtingut una molt bona resposta, tant pel que fa a representació de càrrecs electes i institucions com per part de les entitats i associacions de societat civil. Ens consta que a nivell de Priorat, doncs, entitats com Prioritat han ajudat a fer difusió i avui són aquí presents també, i a nivell de tota l'àrea de Terres de l'Ebre, doncs des d'organitzacions sindicals a també entitats activistes en defensa del territori. Podem estar molt contents també d'aquesta mostra de pes i de força en territoris on normalment se'ns té poc en compte pel poc pes demogràfic que tenim.
Per la seva banda, el president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre i alcalde de Flix, Francesc Barbero, destacava que el territori és molt sensible davant la pèrdua de serveis essencials per a la població.
Crec que la gent és molt conscient que sempre que hi ha una reversió d'un servei, costa a vegades molt, a vegades massa i a vegades no s'aconsegueix tornar-la a recuperar. Davant uns fets consumats, perquè si s'hagués anunciat amb temps, amb forma, ha donat explicacions que encara estem esperant a dia d'avui, d'aquest moviment de l'helicòpter cap a Lleida en lloc de tindre la base d'operacions aquí a Móra, doncs segurament potser estaríem en una altra disjuntiva, la gent no estaria tan espantada i la classe política no haguéssim fet el pas que hem fet avui d'urgència en un diumenge d'un dia per l'altre, de convocar tothom, d'assistir molt massivament. Estic molt content de la resposta d'alcaldes, alcaldesses i consells que s'ha donat avui aquí. I per tant, la sensació és que només aconseguim parar retallades quan ens mobilitzem.
Així mateix, Barbero denunciava que no pot ser que ni les administracions ni tampoc els centres de salut no sabessin que no hi havia helicòpter a la base de Móra d'Ebre.
Penso que no és de rebut que alcaldes i alcaldesses, o anant més enllà, fins i tot personal sanitari, els directors, directores dels CAPs de Terres de l'Ebre, no tinguessin idea doncs, de que quan estaven mobilitzant un servei aquests últims dies doncs, ho tenien més lluny i no era l'helicòpter de Móra, sinó que era l'helicòpter de Lleida.
Malgrat tot, després de les mobilitzacions, aquest diumenge a la tarda, el Servei d'Emergències Mèdiques va anunciar que els 4 helicòpters ja tornen a estar operatius. La directora del SEM, Anna Fonkerni, explicava en declaracions a la premsa que sempre s'ha previst que siguin 4 els helicòpters que cobreixin totes les àrees del país.
No hi ha cap voluntat de reorganitzar els helicòpters de forma estable a Catalunya. Per tant, SEM vol tenir 4 helicòpters operatius a tot Catalunya i busca solucions en aquest sentit.
L'atur va augmentar en 10 persones al Priorat durant el mes de gener. Això fa que el 2025 comenci amb 309 persones sense feina a la nostra comarca, el que representa una taxa d'atur del 7,26%. Per municipis on l'atur puja més és a Falset, on 3 persones es van quedar sense feina. Així mateix, l'atur també puja en 2 persones a Capçanes, Cornudella, El Marroig i El Molar. Per contra, durant el gener, el nombre de persones aturades va baixar en 2 persones també a la Torre de Fontaubella i a la Figuera. A la resta de municipis, l'atur es manté més o menys estable en comparació amb el mes anterior. Falset, en tant que és el municipi més gran de la comarca, és el que concentra més persones en situació d'atur, en total 111. El segueixen Cornudella amb 34, Marçà amb 32, El Marroig amb 18 i Porrera amb 11. A la banda contrària hi trobem el Lloar, amb tan sols una persona sense feina, la Figuera amb 2, la Morera de Montsant, la Torre de Fontaubella i Margalef amb 3 i Torroja amb 4. Si ens fixem en la taxa d'atur registrat, però, el municipi que té un percentatge d'aturats més elevat és Marçà, amb un 12,31%. La resta de municipis se situen per sota del 10% i destaquen el Lloar amb un 2,17%, Capçanes amb un 3,74% i la Morera i Ulldemolins amb un 3,85%. En el conjunt de Catalunya es va registrar un augment de l'atur registrat de 1.044 persones al mes de gener, el que deixa el nombre de persones sense feina en 336.639. El nombre d'afiliacions a la Seguretat Social va baixar en 37.580 persones de mitjana, el que implica que ara hi ha 3.750.000 persones afiliades a Catalunya. Aquesta setmana ha fet un any de les mobilitzacions de Revolta Pagesa, unes protestes que van posar el focus en les dificultats del sector de la pagesia catalana per subsistir. Doncs bé, aquest dilluns tornen les protestes. Concretament, els pagesos prioratins formaran part de la columna que tallarà l'autopista AP7 a l'altura de l'Aldea. Amb ells hi haurà també els pagesos de les comarques de l'Ebre i el Camp de Tarragona. Ariadna Lizaso, responsable del Gremi de la Pagesia Catalana al Priorat, destaca que es tracta d'una protesta indefinida.
I llavors, doncs, bueno, torna a sortir al carrer pel fet de que sí que s'ha avançat una mica en el tema del departament de cara a l'any passat, però hi ha molts punts que es van dir que es farien i al final no s'han fet. De moment els talls són indefinits, o sigui, se convoca el dia 10 i llavors fins que no hi hagi un acord per les dues bandes no s'aixecaran els talls.
Com dèiem, els pagesos tornen al carrer per denunciar que en un any no s'han assolit els compromisos amb els que es va arribar amb el Departament d'Agricultura. És per això que han establert 10 punts que són innegociables. Entre ells hi ha la lluita contra la fauna cinegètica, és a dir, conills, senglars o cabirols, la desburocratització o el Tractat de Lliure Comerç entre la Unió Europea i Mercosur.
Una estrella és el del Tractat de Mercosur, que això pues, nos afectaria pues, tot el que seria el tema de la pagesia, ja que se portarien pues, productes de pues, tot el que seria d'Amèrica, en el qual pues, ja no estan amb unes traçabilitats o certificats que aquí, per exemple, fa anys que estan prohibits, com el cas de depèn de quin fitosanitari. Llavors, això també vulnera bastant el que seria la pagesia per portar producte de fora i no apostar pel producte de lo que seria del nostre país.
La columna de tractors del Priorat i la Ribera d'Ebre sortirà dilluns a 6:45 des del Mas de la Coixa, a Morala Nova. Els pagesos animen a tothom a sumar-se a les protestes, ja que al final el seu és un problema que afecta al conjunt de la societat, diuen. Jordi Valero va prendre possessió com a nou regidor de Junts per Falset en el ple extraordinari celebrat el passat dimarts. Valero pren el relleu a Roger Batlle Vell, que va renunciar al càrrec fa unes setmanes per motius personals. Així, Valero serà el responsable de la regidoria de Protecció Civil i Gestió de Residus, fins ara en mans de Batlle Vell, i seguirà formant part del govern municipal fruit de l'acord entre Independents per Falset i Junts per Falset. El Consell Comarcal del Priorat ha contractat el servei de software de gestió energètica GemWeb per a tots els municipis del Priorat que hi estiguin interessats. Durant el període d'un any, els 23 pobles de la comarca podran disposar d'aquesta eina de gestió energètica dissenyada per optimitzar i controlar el consum energètic de diverses fonts com l'electricitat, el gas o l'aigua. Aquest sistema permet la recollida automatitzada de dades, la validació de factures mitjançant intel·ligència artificial i la integració amb el software de comptabilitat. Aquesta acció sorgeix després que des de l'Oficina Comarcal de Transició Energètica del Priorat s'hagi detectat que els ajuntaments no disposen de recursos suficients ni personal tècnic qualificat amb coneixements específics sobre la matèria. De fet, es considera que hi ha la necessitat de disposar d'una bona informació dels consums municipals i altres aspectes del subministrament contractat com a pas previ necessari per impulsar projectes d'energies renovables propis. Des de l'ENS comarcal es considera que la implementació del software de gestió energètica GemWeb pot suposar un gran avenç en l'eficiència energètica de la comarca. Amb aquesta eina, els ajuntaments podran monitoritzar i optimitzar el consum energètic, reduint costos i millorant la sostenibilitat dels seus municipis. El celler El Marroig ha estat guardonat com a millor celler cooperatiu de l'any a l'informe Catalan Wines Special Report 2025 del prestigiós periodista britànic Tim Atkin, Master of Wine i una de les personalitats més influents en el món del vi a nivell internacional. La presentació de l'informe anual d'Atkin s'ha celebrat en el marc de la Barcelona Wine Week. El celler Marroig ha rebut el diploma de la mà del mateix Tim Atkin, qui va assistir a la fira per presentar els resultats de l'informe durant un tast guiat que va finalitzar amb el lliurament de diplomes. L'export manager i cap del departament comercial del celler Marroig, Eulàlia Roca, mostrava la seva satisfacció per haver rebut aquest reconeixement.
Molt agraïts, estem molt contents, perquè, bueno, tot l'equip del celler Marroig, tots els viticultors, tots els socis que formen part del celler, bueno, fa molts anys ja que treballem per tirar el poble endavant, per tenir una gran qualitat dels nostres vins i bueno, que et reconeguin la feina, pues sempre és un orgull, no? I la veritat és que estem molt contents i no res, això ens anima molt a seguir treballant com fins ara i bueno, seguir fent les coses com s'han de fer, que és molt bé i fem molt bé, molt bons els nostres vins.
La Barcelona Wine Week s'ha celebrat aquesta setmana i hi han participat nombrosos professionals del món del vi. Roca considera que per als cellers és un esdeveniment molt interessant.
Ha sigut una fira bastant proactiva. Fa 4 o 5 anys que es fa, no recordo exactament, però el que sí que veiem és que cada any té més afluència de gent, tant gent d'aquí com importadors internacionals. És una fira molt professional, on a part de negoci, que és bueno, el nostre principal objectiu, no, de tots els cellers, però també s'hi fan moltes activitats, com aquesta presentació, per exemple, moltes cates interessants, vull dir, són 3 dies non-stop, que bueno, per la gent que estem dins del món del vi, pues, són molt profitosos, no? En tots els sentits. I la veritat és que ha anat molt bé i bueno, seguirem participant i que si ha de ser, si ha de ser.
La Fira del Vi de Falset es comença a posar en marxa amb l'obertura de les inscripcions per als cellers participants. El certamen, que se celebrarà del 2 al 4 de maig, celebra enguany el seu 30è aniversari i s'ha convertit en un referent per al sector vitivinícola de la comarca i per als amants del vi. Així, i de la mateixa manera que en els darrers anys, la Fira aposta per la fórmula que va iniciar-se just després de la pandèmia de la Covid, és a dir, dues fires en una. D'una banda, la fira presencial el primer cap de setmana de maig i d'una altra, un programa de tastos als cellers al llarg de tot el mes. Paral·lelament, la Fira del Vi treballa en diversos actes de celebració del seu 30è aniversari, relacionats amb la proclamació de Catalunya com a regió mundial de la gastronomia. La Fira també seguirà treballant en alguns dels objectius dels darrers anys, com ara potenciar la venda directa de vi per part dels cellers a peu d'estant. És per això que el certamen tornarà a comptar amb un punt de recollida de vins per als visitants, de manera que la compra sigui més fàcil i còmoda i que els compradors no hagin de carregar els vins fins als seus vehicles particulars. Finalment, i com cada any, la Fira del Vi també s'escamparà pels diversos pobles de la comarca. Així, a banda dels actes a Falset, hi ha previstos tastos a Bellmunt, Porrera, Gratallops, Torroja, El Molar, La Morera, entre d'altres. La Biblioteca Salvador Estremifà de Falset ha presentat el calendari d'activitats previstes per aquest mes de febrer. A banda de lectures i presentacions de llibres, aquest mes també hi haurà espai per a l'òpera i clourà amb la celebració del Carnaval. Però, sense anar més lluny, les activitats van començar aquest dijous amb una nova trobada del Club de Lectura, que aquest mes ha llegit La bibliotecària del front, de Berta Jardí. La novel·la narra la història d'Aurora Díaz Plaja, una jove auxiliar de la Biblioteca Popular de Canet de Mar que viatja per primera vegada al front en el Bibliobús, una biblioteca ambulant creada per portar llibres als combatents de l'Exèrcit de l'Est de la República i als ferits que es recuperaven en els hospitals de la rereguarda. Amb els anys, Díaz Plaja esdevindrà una pionera i referent del foment i la divulgació de la literatura infantil del nostre país. Per la seva banda, el Club de Lectura en Francès es trobarà el dia 22 per conversar al voltant de Com un roman, de Daniel Pennac. Es tracta d'un assaig publicat l'any 1992 que és un himne a la lectura i que convida a reflexionar sobre la manera educativa d'abordar-la. A la vegada, és una crítica de les tècniques, requisits i recomanacions del sistema educatiu. Però l'agenda de la biblioteca és plena i just ahir divendres va tenir lloc la presentació del conte d'Ingrid Giné, La motxilla vermella de la Judit, que tracta sobre l'assetjament escolar. Així mateix, el dia 14 hi haurà una nova sessió de l'Hora del Conte, mentre que el dia 18 la Fundació Òpera Catalunya oferirà una xerrada sobre Nabucco, de Giuseppe Verdi. El mes de febrer acabarà amb un taller de carnaval previst per al dia 28. Tot seguit, els esports. Els esports. Nova derrota del Falset Esportiu, que el passat cap de setmana va perdre per 3-0 al camp de l'Espanya a la Canonja. Tot i aconseguir aguantar l'empat a 0 a la primera meitat, al segon temps els falsetans es van veure clarament superats per l'equip del Tarragonès. Així doncs, el Falset seguirà a la part baixa de la classificació una setmana més. Els prioratins són 13ens amb 16 punts. Avui, a 6:15, el Falset disputarà un partit complicat a casa contra el líder, el Salou. En canvi, victòria importantíssima per al Porrera, que va superar el Montbrió per 1-2. Els porrerans van avançar-se al minut 62 gràcies a un gol de Youssef El Yayaoui, mentre que al 65, Lukman Dembélé feia el segon. Al 78, el Montbrió escurçava distàncies, si bé no tindria prou per evitar la victòria d'un Porrera que suma 3 punts i abandona l'últim lloc de la classificació. Ara els porrerans són 11ens amb 13 punts. En la jornada d'aquest cap de setmana, l'equip prioratí s'enfrontarà a casa contra el Salou. El partit es disputarà avui a 4:00. En futbol sala, el Priorat Nord va golejar la Pobla de Montornès per 11-5. Pels prioratins van marcar Pau Bartolomé, Sergi Castillo, Adrià Oliveres, Boris Montlleó, Pau Anguera i Arnau Rofes. Així, els de Cornudella segueixen al capdamunt de la classificació, on encara són més líders, gràcies a les ensopegades dels seus principals perseguidors. Actualment tenen 36 punts, 10 més que el segon i tercer classificats, el Reus i el Catllà. En aquesta jornada, l'equip del nord de la comarca rebrà l'Huracans Transpaís avui a 7:00 al pavelló poliesportiu de Cornudella. A segona catalana, el Capçanes va perdre a la pista del líder, el Botarell, per un ajustat 3-2. Malgrat que els capçanencs van anar sempre per darrere en el marcador, els gols de Joan Avante i Arnau Cedó van mantenir la tensió fins al final del partit. Per la seva banda, el partit del Marroig es va suspendre a causa de la pluja, mentre que els Guiamets va descansar. Així, a dia d'avui, el Marroig és l'equip priorati més ben classificat, és 6è amb 19 punts, el Capçanes és 10è amb 12 i els Guiamets 11è amb 9. En la jornada d'aquest cap de setmana, els tres equips juguen a casa. Avui a 6:00, el Capçanes rebrà el Riudecanyes B, mentre que demà a 12:00, els Guiamets s'enfrontarà al Reus B i el Marroig al Riudecols. En futbol sala femení, el Priorat Nord va perdre per 1-3 davant del Montblanc. Les noies es van veure clarament superades per les de la Conca de Barberà i només un gol de Júlia Quero va aconseguir maquillar una mica el marcador. Així, les del nord de la comarca són ara 6ènes amb 10 punts. Demà diumenge, les cornudellenques jugaran a partir de 7:00 a la pista de l'Amposta. A primera divisió, el Capçanes, que aquesta setmana no va jugar, rebrà també l'Amposta. En el seu cas, el partit tindrà lloc avui, a 4:00, al pavelló municipal de Falset. I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Gràcies per la vostra atenció. Us ha parlat Manel Sales Martori. Que vagi molt bé.